I d'arriben ja a les 12 i 23 minuts i tenim fins a la una per parlar amb el Bala, Tomeu Cifra. Molt bon dia, Tomeu.
Bon dia a tothom.
Bé, avui ja duim... ui, aquest sí, plàstic...
Un segon.
Aquest plàstic se mou i fa molt de renou. Avui duim dues setmanes d'aquest inici de la desescalada, petició per entrar la setmana que ve a Mallorca a la fase 2, I avui, a més, començar amb algunes modificacions d'aquesta fase 1.
Bé, abans realment de xerrada... no duim dues setmanes, perquè duim una setmana i abans teníem fase 0, ja estàvem en fase 1. Ja hem tingut una setmana de fase 0 des de principis de maig i ara hem tingut aquest... ara estem ja dins el que és la fase 1 i un poc esperant a veure què passarà a la fase 2, no? Estàvem a la segona setmana per entendre molts de la fase 1.
Si tot va bé, dilluns que hi entrarem a la fase 2, però avui en aquesta fase 1 s'han incorporat algunes modificacions. Abans de que mos expliquis això, te volia demanar quina és la situació d'afectats de coronavirus al nostre municipi, si ha augmentat aquests dies, sabent que ja s'estan fent tests en un centre de salut, que això clar pot implicar un augment de casos, perquè abans no se feien aquest tests. Hi ha
no,
casos
de moment,
nous,
per la teva
no?
Gent no, i això supos que no deixen de...
Ara
se fan casos a les persones que poden tenir qualsevol tipus de símptoma respiratori. El que sí ja tenim ara pràcticament en un centre de salut és acabades les obres, falta, ja hem passat, ja hi havia les portes posades i poden tenir aquesta afectació a part només de a part de lo que pugui ser les consultes de respiratori que se puguin fer de més. Clar, ara en aquest moment nosaltres estem en fase 1, es veurà que les quatre illes, tant a les Canàries com Formentera, han passat a fase 2, i dissabte ens va sortir un BOE corresponent de cap de setmana per tenir deures a punt per dilluns, del Ministeri de Sanitat, que diu com serà la fase 2. No hi entrarem perquè podríem crear una confusió a la gent.
Ja ho explicarem.
Ja ho explicarem. Si bé, primer de tot, que se prorrogui l'estat d'alarma, perquè clar, a dia d'avui és una incertesa política que se prorrogui l'estat d'alarma.
Pedro Sánchez ha demanat un mes.
Sense estat d'alarma, i té lògica, és que jo no sé per què ho feien cada 15 dies. El més normal era que ho fessin en temps més llarg, supos que per un tema polític que desconeixem i que ens dediquem també a la política, no? Però lo lògic és que si hagués estat un estat d'alarma a llarg plaç i ja el reduirà si fa falta, però aquí cada 15 dies tenim un mateix debat i les mateixes notícies i un mateix follon a l'hora de negociar una pròrroga de l'estat d'alarma. La idea és que, per lo que expliquen des del govern central, se faci un mes i durant aquest mes hi hagi ja una transició a la part normal i nova de supos que per por ja en Pedro Sánchez ho dic, ja que tirar un puny i mida enmig ho farem per un mes, però bé la idea és que se pugui fer una pròrroga perquè si no aquestes mesures ja no serien d'aplicació, perquè l'única manera de confinar és dir estat d'alarma, no? Jo crec que hem de ser conscients. Llavors ja surt tot el que surt de la fase 2, però de manera complicada d'entendre quan m'ho llegim un BOE i dissabte vam tenir, perquè això va sortir ja tard, complicacions a l'hora d'entendre-ho a nivell general. Podríem fer la fase per la fase 1 hi ha una sèrie de modificacions, o sigui, aquest BOE surt una disposició final segona que diu modificació de l'ordre de sanitat de 9 de maig per la flexibilització de restriccions a la fase 1. Per tant, dins aquesta normativa surt una part que afecta la fase 1 i en diversos aspectes, no? Primer de tot, el tema de lo que són els enterraments, on diu que la participació a la comitiva per l'enterrament o despedida per cremació de persones mortes se restringeix un màxim de 15 persones entre familiars, a més, en el seu cas, un ministre de culte, que seria un capellà o persona assimilada, no? I un velatori se podran fer entre les 8 i les 22 hores. De fet, avui hi havia velatori. Després hi ha una modificació de l'article 10, que diu que aquí hi havia hagut una certa confusió a el que són reobertures d'establiments comercials de minoristes i prestació de serveis. Allà, El que sí estava autoritzat a obrir, si fa més o menys de 400 metres no passa res, però sí que hi havia els establiments comercials minoristes, activitats, que te deixen fer fins a 400 metres quadrats. El que passa que aquí el que tens és que si fa més de 400 metres quadrats has d'acotar el que se s'obri de 400 metres i fins que facin 400 metres quadrats, no? Això era una interpretació que si tu dius jo tens 700 metres d'una nave, doncs lleves el que tu creguis que no és prescindible i fins que te queden aquí a 400 metres, eh? I reduir en un 30% l'aforament, no? Complir el norma major de 65 anys i les mesures de seguretat. Després, tot això el que fa referència a el que puguin ser locals. Després, en matèria d'aforament d'establiments i locals en oberts en un públic, ha d'haver la distància de seguretat, també fa una sèrie de recomanacions per el que puguin ser ja els establiments i també hi ha una modificació en l'àmbit de serveis socials, no? Després també s'introdueixen dues novetats importants, hi havia gent que pareix important. Després, per un tema dels actes culturals, la reobertura de locals i establiments en què se desenvolupin actes i espectacles culturals, també ha de quedar clar que se podran fer en el que puguin ser a l'aire lliure les unitats territorials contemplades a l'apartat de dins d'anèxia, la fora autoritzat serà de 20 persones en llocs tancats i 100 persones a l'aire lliure. A les unitats territorials a l'apartat 10 d'aquesta anèxia serà 30 persones en llocs tancats com a l'aire lliure. Que en aquest cas l'apartat 10 crec que, si no vaig equivocat, és nostre. L'unitat territorial a l'apartat 13 serà de 50 persones a l'aire lliure, no? Per tant, te modifica les persones que hi pot haver de dins i de fora, l'or màxim autoritzat i, he dit, 30 persones màximes en total, i si són a l'aire lliure, màxim de 200 persones, no? Després han de comptar les distàncies de seguretat. Per tant, això a nosaltres ja ens dona un poquet de marge a l'hora que volen començar a organitzar qualsevol tipus d'acte cultural. De fet, ara estan preparant l'agenda per, si entram en fase 1, de
fase
moment, en fase 2, perdona, i entrarem, tenim un concert, ja volem fer un claustre, dos concerts per un darrer cap de setmana de maig, per ja donar un poquet d'activitat cultural, sempre, com dic, complint les mesures de seguretat. Després, se dona permís a l'activitat cinegètica i la pesca deportiva i recreativa amb una sèrie de mesures que són, crec que, bastant condicionants a l'hora d'aplicar aquestes activitats, no? Obligatori l'ús de mascareta, no se poden compartir utensilis de caça o de pesca, s'ha de desinfectar el vestuari, en fi, tota una sèrie de temes que afecten. Després també les mesures de promoció, i accions a la promoció que impliquen que no hi pot haver aglomeracions. O sigui, tu no pots dir, escolta, jo faré una oferta, pues, de, jo què sé, de tot un euro, i després aquí que tinguem un follon de gent que se'n va comprar tot un euro, no? I després te marxa l'anexa les comunitats, en aquest cas la nostra en 1.4, no? Bueno, això és aquesta modificació que va entrar i és normativa i que ara ja és d'aplicació en tot el que ha anat sortint. Ara en aquest moment que estan pendents de que molt surti la normativa, com interpreten el tema de lo que
franges
són els horaris
horàries
lliures o les franges horaris. Perquè, com que només tenim la notícia de pròpia que ha sortit d'un medi de comunicació, no tenim la publicació. Per tant, nosaltres inicialment hi va haver un tema de municipi, després va passar a nuclis de població, recordeu que Sant Vicent no tenia franja horària. Ara ens trobem que estan parlant de menys de 10.000 habitants, per tant, el nostre nucli de població tots tenen menys de 10.000 habitants, poden sentir 9.000 i algo i un moll 7.000 i pico. Per tant, si ho miram per nucli de població, que era el darrer criteri que hi havia, no tindríem limitació horària. Si no ho miram per franges de població, sí que tindrem limitació horària. Però és que s'entén que se continuarà el criteri de nucli de població. Per tant, de moment, sense que sigui definitiu, crec que ho tindrem amb aquesta...
Tot i que la premsa pues, és que ho va interpretar com a municipi i Pollença i Port de Pollença per ara no hi ha. Però bé, esperam que se publiqui aquesta
BOE. Depèn de la premsa, hi ha premsa que sí, hi ha premsa que no.
Aposta, encara nosaltres no hem volgut donar la notícia fins que se publiqui el butlletí al BOE i també estan pendents a veure que el ministre Illa diu que Ventura en els espais públics tindran l'obligació d'anar amb mascareta.
També, de fet ja és una recomanació que molta gent té, però jo crec que aquí en un espai públic ja s'entén anant per el carrer, per tant nosaltres ara aprofito de dir-ho, la gent que va a les oficines municipals sí que obliguem amb mascareta perquè és difícil a vegades guardar 2 metres de seguretat perquè a vegades estàs de costar, una firma, recull un document, el que sigui, per tant des d'aquí ja recomanem que se vagi amb mascareta.
Per ara recomanable, però a tal volta a partir d'avui també ja serà aquesta obligatorietat, que estarem pendents de la seva publicació. Bé, tenim moltíssims de temes. Tomeu, avui fent les 2:30, de fet hi ha una zona de Pollença, el carrer Horta, un tram del carrer Horta,
sí,
que hi ha un tall d'aigua, perquè hi ha una reparació.
Sí, no molt de coses, carrer Horta i 2 carrers transversals, que per un carrer de Llavot, aprofitant per fer una reparació, ja ho havíem dit, que intentarem començar a fer a la xarxa les majors mesures de en aquest cas de reformes sense que puguin afectar el mínim possible. Van tenir una de molt grossa, però ara a partir d'aquí són petits talls a diversos indrets que hem anat avisant.
Bé, més coses també et dic que s'està duent a terme desbrossaments, neteja de diversos pins per risc de caigudes, sí. I seguretat, tant
aquesta
a la cala com a Pollença.
Han fet també tota la poda d'aquestes setmanes passades, la poda de la plaça d'Upins, d'allà de Sant Vicenç. Upins estava molt malament, molt espessos, i feia molt d'anys que reclamaven una poda, més de, en fi, feia anys que no se tocaven, i s'ha fet una poda intensa, aprofitant que ara no hi ha ús d'aquest espai. Ara sí que és veritat que n'hi pot haver, però era molt baixa intensitat. I després també estàvem arreglant tots els pins del carrer Creus. El carrer Creus hi ha uns pins emblemàtics. Si recordeu, fa poc se va rompre un pi de la patinadora, que era un pi que feia infinitat d'anys que estava allà. Aquest era molt difícil de sembrar perquè estava arrelat damunt les roques, però el que feim ara és tot el carrer Creus, podar tots els pins i buidar-los. Després també ja sí que vull anunciar que Pollença, l'únic tram que no té aigua és tota la zona del Calvari. Pollença, quan se va... Pollença, la xarxa hidràulica de Pollença, un dia ho podem explicar, podem fer un programa, ara que hi ha tant els responsables d'EMSER, i crec que seria interessant que la gent sabigués des d'aquí com funciona la xarxa hidràulica de Pollença, no? Que, però que mos agrada això, doncs, jo sempre m'ha agradat conèixer-ho, com funciona i com està distribuïda i tal. A Pollença, nosaltres rebem bàsicament l'aigua des d'un depòsit que hi ha a Ternelles, a l'entrada de Ternelles, no? Un poc de tantes. Aquí això implica que, i no porta Pollença, bàsicament l'envien des de Can Puig. És veritat que des de Ternelles també se pot enviar i des de Can Puig també se pot enviar ja a la Sant Vicenç i hi ha mil i una combinacions possibles. Ara, dia d'avui, que va ploure bastant, aprofitant molt l'aigua que ve de Ternelles, l'aigua és d'una gran qualitat, l'aigua que ve del torrent, se recolleix i s'aclora i se reparteix, una vegada va en un depòsit regulador, i tenim tota una zona del poble que està més amunt que el depòsit regulador de Ternelles, no? Que és tota la zona del Calvari, i a partir del carrer Creus cap a dalt. I en aquell lloc no hi ha aigua potable. L'aigua ve de xarxes privades, però l'aigua potable només arriba a molt baixa intensitat dins el carrer Creus. Llavors, el carrer Creus a la part de baixa, el que reconeixem allà on ara hi ha un pins. Llavors, ara des de l'empresa municipal van decidir fa ara, dins aquest temps de confinament, si la gent coneix que han sionat, ja ho hem fet net, ho hem arreglat, ho hem desbrossat, allà, quan se va fer cancionet, se va fer un depòsit municipal en els anys 80 de moltíssima cabuda. Aquest depòsit no s'ha empleat mai. De fet, hi ha unes bombes d'impulsió que eren per donar aigua tot Pollença, que són d'una instal·lació de rec de més de 20 hectàrees. que el que duries per allà 20 hectàrees amb aspersió, vull dir, una cosa brutal, no? Clar, no ha fet falta, i això era un mal dimensionament, són dos bes quasi diria tirats a la bessura, i el que hem fet ara és intentar reactivar tot això d'allà. Primer de tot, demanant a Sanitat que mos autoritzi un o dos depòsits, mitjançant unes comportes selladores especials des de l'àmbit sanitari, i a partir d'aquí llevarem totes aquestes bombes i farem un redimensionament i podrem donar aigua a tot Utxalbari. Efectes de que quan se va fer l'obra d'Utxalbari fa dues legislatures, que jo era balla en aquell moment, se va fer la rehabilitació d'Utxalbari, dos escalons, se va asfaltar tot el que és la pujada d'Utxalbari cap en un mirador i se va adaptar a arreglar tot el mirador, tot allò d'allà, quan se va fer ja se va deixar una tuberia i faríem tota la xarxa, totes les xarxes que hi ha en aquella zona de per allà que no en tenen, no? I estan ja preparant aquesta obra, ja tenim un projecte fet, els serveis tècnics d'EMSA ja han fet un projecte i estan mirant ara per fer aquesta contratació, per poder fer aquestes tuberies i donar-li expressió, i tot el municipi ja tindrà, tota la zona urbana tindrà aigua du poble, que dèiem, i controlada per l'empresa municipal.
Posarà en marxa aviat aquesta
obra. Sí, això si va bé tot ho farem antes de l'estiu, són obres que no són de molta envergadura i ho farem antes de l'estiu.
Ja heu retirat totes les embarcacions destruïdes, tots els danys provocats a causa del temporal Glòria?
Sí, també hem fet Costa es va llevar les seves barques, és veritat que ara en va varar una més, que té un procediment més complicat, les que estan bé, i tot el que eren basura, que no servia per res, que ja no eren ni embarcacions, ho han retirat des de l'empresa municipal. I en un passeig, aquesta setmana començaran les obres d'emergència, que en aquest cas assumeix l'Ajuntament per un cost d'un 45.000 euros, de totes les reparacions d'un passeig a vora mà. Des del començament d'un passeig a vora mà fins a tota la zona de la base militar. Començarem retirant aquí els dos pins que han caigut i ja van caure fa temps, i a partir d'aquí després passaran un pique prenés a reparar tot el que està malament.
Mos enviem missatges oients mentre vas xerrant, ara que parlaves de Dolaigo del Calvari, un oient diu: per quan creu que seria una realitat per als veïns? Quan creu que podran tenir aigua del poble? Bé, ho has explicat un poc, que començareu aviat.
El Calvari, sí. Sí. Sí, jo crec que si tot va bé, per ser prudent antes de final d'estiu. Després pensa que tothom haurà de fer la seva cometida, o sigui, nosaltres passant la tubosia general i després la gent haurà de contractar, no? I haurà de fer la seva cometida. Nosaltres passarem la xarxa, i passarem la xarxa, és a dir, que no hi ha res creus i no hi ha res que hi ha transversals.
Abans de l'estiu seria la resposta que podria tenir aigua?
La general, la meva idea, entenguent a l'estiu, si tot va bé, antes de la patrona, per posar una data que sigui emblemàtica. Aïllant la xarxa, després cada un haurà de fer les seves contratacions. Mm-hmm. És a dir, cada casa haurà de pagar el seu comptador, posarà un comptador i tindrà aigua amb un comptador.
Hem de parlar de molt de temes, de la patrona d'un d'ells, però també un altre oient mos diu que viu en el carrer Dones de Can Sales, diu que ja la cera està molt malament i els arbres també. Varen començar a arreglar els arbres, però no varen acabar, i diu que no poden passar ni per davall.
Pues ara
carrer Dones de Can Sala, apuntant.
Li diré en un regidor responsable, tant en Andrés Nevada com en Pep Pons, i que ho mirin.
Tenim molt de temes, ara que però has tret la patrona i la premsa en xerra moltíssim de que Ubal les està pressionant a través de la Felí per mantenir les festes d'estiu en formats més reduïts. Hi ha diferents opinions de Bala, no sé
sí.
Quina és la teva.
A veure, també surt aquí les declaracions un poc nostres, sí. a nivell de Pollença. Quina és la situació? A dia d'avui nosaltres ja volem dir ben clar, no podem organitzar una patrona concebuda com era una patrona a unes festes del Carme, no? Jo crec però que se poden fer coses, i crec que les empreses que organitzen se reinventen, tenim molt de producte local, de fet des de l'àrea de cultura i des de l'àrea de festes, de l'àrea de joventut, estan muntant moltes coses que són molt atractives, i les empreses se reinventen a fer altres coses d'altre format. I qui diu, parla de festes, parla de festival, parla de cultura, parla de milionats. Avui aprofit per dir que també s'ha obert la biblioteca municipal, ja està oberta, ja s'hi pot anar, han posat les mesures de seguretat i si tot va bé, dia 1, obrirem un museu. O sigui, que continuem aquesta desescalada, també mos du feima, però també se fa dins l'àmbit municipal. El que són les festes, lògicament jo no m'atreviria mai que se faria un simulacre, perquè el simulacre, si miram un protocol de sanitat, és impossible. Ara, jo crec que si ja han sortit de fora de l'estat d'alarma i ja hi ha una fase de desescalada que s'ha duit bé i la part sanitària, que és la que impera, va davant i estan bé, podrem plantejar unes festes en totes les recomanacions o obligacions que se marqui. Clar, nosaltres des de tot de la FEDIP hem demanat protocol fa estona perquè mos hi troben tots, hi ha festes que són a curt plaç i que haurien d'estar organitzades ja d'altres pobles, però com ha passat a l'Ofiró, com passa en Sant Joan, però nosaltres la patrona encara mos queden 2 mesos i alba, per tant, i les festes del Terme pràcticament 2 mesos. Per tant, crec que el que hem de fer és plantejar una patrona diferent, però que tothom en pugui gaudir. O sigui, jo crec que si podem fer un concert en petit format, si podem fer molt de tema de jocs infantils, de gent per als més petits, temes culturals, homenatges, crec que se pot fer perfectament un ofici. Amb unes altres mesures, l'Ajuntament pot posar pantalles gigants, se pot fer un pregó, se pot fer un concert de la banda, que no hi cabrem tots, lògicament. Si aquí miram, a lo millor en un claustre hi podrem ficar 200 persones, que és el que aquí molt marge la normativa. Bueno, antes ni ficàvem el dia del pregó, doncs són 6 o 700, almenys. Bueno, però podem habilitar una pantalla gigant de plaça, podem habilitar una tele Montnara, espais públics gros, però habiliten la Gianconi. Crec que hem de donar les facilitats perquè la gent dins el que és un estat d'alarma tingui aquestes petites parts d'aquest sentiment de poble que tenim de festes. No podrem fer el que voldrem fer, no podrem fer ni les verbenes, ni el marxa fresques un damunt l'altre, ni podrem fer res de tot això, però podrem fer, per exemple, l'altre dia tenia un suggeriment molt interessant. Per què no celebrem un sopar de fresca? Per un sopar de fresca que havia anat un poquet en decadència, jo crec que seria una oportunitat d'un surs de que estan bé i de que estan millor i de que tinguin ganes de trobar molts i de que sortiguem de fora i que res, que ara a lo millor ara hem tingut més contacte amb els veïnats perquè no coneixíem, perquè gent que s'ha trobat que cada dia surten de fora i fan la xerradeta i arriben a intimar de lo que els passa a les altres famílies. Jo ho veig, quan vaig més per d'impollença, en aquestes hores, pues, ja que puix molt a veure la nostra, un pai i ma mare, un xerrer gruat, pues, la gent la veus que surt i xerren i fan, un dia passes i un te diu, vols un bossi de cotxe o vols una botella de vi perquè aquest fa festa o per... aquestes coses són les que fan pobles i són les que ens fan estar més humits que mai, no? Pues són aquestes petites coses que podrem fer. Plantejar on de fer un cine exterior, potser ja en el xerrinxo podrem fer un cine a la fresca o de dins el cotxe, com se feia un temps. Vull dir, crec que la imaginació la posam, volem que els músics de Pollença puguin sortir, puguin tocar 2 o 3 a les petites places per amenitzar les 4 terrasses que hi haurà. Jo crec que totes aquestes coses ens han de controlar, però han d'intentar que sigui així i molt ben fet, sempre com dic, prenent les mesures sanitàries.
Ja hi estàveu fent feina,
i per tant. I feina, els pregons, els pregoners, la banda, això, però sempre un poc de remolc a tot el que surt, perquè hem de pensar que si tot hi ve un repunte i hem de tornar enrere, serà molt més difícil que ara. I aprofito un poc de dir que la gent s'acalmi un poquet, que no passa res, que podran continuar fent de port, però que no s'acaba el món de per tot. Eh?
Avui, de fet, s'ha informat, ja s'ha publicat que la de 7a Fira del Vi té nova data, serà el dia 3 i 4 d'octubre, si la situació ho
sí.
permet.
Vam tenir una reunió a l'Associació de Vi Primitiu dijous passat, hora baixa, i jo crec que com a associació emprenedora i que té un carisma especial amb aquest aspecte, no volien deixar l'oportunitat de que, ja no només com a associació i com a Pollença, sinó per el propi Bodellers, enguany ja serà un any molt difícil. Hem de pensar que el vi no deixa de ser un producte que és estacional, molt lligat en el turisme, i sobretot després que hi ha un tipus de vins, un blancs, un rosats, que són d'anyada, no? i hi ha alguns vins negres, i enguany tindran molt més mal de fer vendre. I creuen que l'oportunitat de poder fer una fira d'oví seria de canviar-li un poquet l'aspecte i el format. Què pensàvem? Pues fer l'exterior, que no podrà ser el millor dins el claustre, com la coneixem. Estan pensant, si la Conselleria de Sanitat no ha començat les obres, fer-la llanconir, en llarpes individuals, en baforos determinats, però fer-la un lloc exterior, com a lo millor pugui ser un format de la Fira de Santa Maria, que fan, d'Oví Novell, com era la Fira de Falset, i van anar l'any passat, un format que serà àctid. Tot això, lògicament, si fa bon temps, si ho volies, estan disposts, que jo crec que sí. Seria una forma de, ja no només no perdre la Fira d'Oví, sinó que donar un impuls més en un producte local, en aquest cas, de les Balears. Estic segur que la comunitat autònoma també, ja n'hem parlat també amb Semilla en el seu moment, de quan s'havia de fer abans, i estic segur que com a organisme promocional de la Conselleria també col·laborarà.
Destacam també que la premsa ho publicava divendres, però n'hem parlat aquí en moltes ocasions, aquest increment de la demanda d'ajudes socials que heu tingut a l'Ajuntament, sí, a causa d'aquesta pandèmia.
Ho fem, els estem intentant donar sortida, ara ja pareix que la gent ja ha anat cobrant un poc usertes, també ja comença a haver-hi més activació econòmica i més feina, però tenim aquesta demanda. I aquesta demanda és, no porta Pollença s'han fet el que puguin ser les targetes a Roski, això ja la regidoria ja ho explicaran, i a Pollença ho feim també en el menjador social que tenim, i a veure doncs, quan anem implantant un poc, sempre serveis socials és una disposició total, avui començaven ja les noves dues treballadores socials, Pollença i Port de Pollença, i ja destinam també gent a fer feina dins aquest àmbit per poder treure els expedients que també són molt més complicats, que són els expedients ja de les ajudes econòmiques.
Ja han començat aquestes treballadores socials de reforç?
Sí, bueno, divendres vaig firmar el decret i avui, i divendres dijous, i avui ja començaven.
Les xarxes socials publicaven l'altre dia amb un gran debat després per part de en Facebook, que per demanar, perquè te donin una bossa de menjar serveis socials, hi ha llista d'espera.
No, jo crec que després ja es va arribar aclarit amb una explicació que havia donat la regidora. I no és així, però sí que s'ha de dur control. Heu de pensar que si no s'ha dut control, això seria un desmadre. Aquí vendria gent que podia venir a Pollença, Port de Pollença, inclús un altre municipi i tal. S'ha de saber quantes persones conviven, s'ha de saber moltíssima informació i, lògicament, aquestes coses s'han de fer ben fetes.
Bé, seguim repassant més temes, ja són les 12:51. Divendres va començar ja el servei de salvament a les platges de Port de Pollença, Sant Vicenç i Formentor. Socorristes ja són a les nostres platges?
Ja tenim els socorristes, van començar dia 15, ja la coordinació, i ara el que fem, ens hem trobat que, malauradament, durant aquests anys, i me sap greu dir-ho, però ja les coses també s'han de dir, no s'havia fet cap tipus de manteniment o molt poc manteniment a el que són els elements de socorrisme, banyos, casetes de socorristes, torres i tal, i aquesta setmana passada, des de l'àrea de serveis, s'ha posat en marxa un pla per poder tenir totes aquestes instal·lacions que són municipals, que tenen molt de cost, el més aviat possible en condicions. També s'ha demanat per poder fer un boiatge, que l'Ajuntament haurà de fer un boiatge de la zona de bany, d'un primer 100 metres, ja s'han demanat pressupost, s'està fent totes aquestes reparacions i ara els socorristes estan a títol informatiu i veurem si en l'estat d'alarma, així com queda la fase 2, se podrà nedar a la fase 2 o a la fase 3, no ho sé, de moment, perquè clar, hi havia coses que no se podrien fer i ara s'han canviades.
A Formentera neden en la fase 2, ja tenen permís de bany. Veurem més preguntes, d'oients. Què penseu fer amb els abocaments d'aigües fecals que surten de vora l'hotel d'Aina i de vora
això ja se va explicar,
i altres llocs de per
allà? Això eren, tenim, l'hotel d'Aina era un embòs que hi havia hagut, i són aigües pluvials que s'havien embossat, i ara tenim un embòs també, i tenim un problema, és la zona de Carrer Monges, aquí, i que també sé que ja estan fent feina.
Bé, també han de destacar més notícies, aquesta expropiació d'un camí de Ternelles fins a Cala Castell, que costaria 448.410 euros, però que Camins demana que s'habiliti una partida en aquest pressupost de 2020. Quina és la resposta a l'actuació que pensa fer l'Ajuntament?
Bueno, jo, a veure, jo crec que facin aquesta mateixa, perquè és exactament que el hi ha de la mateixa legislació en el nostre equip de govern, com feien a l'anterior. El que passa és que el que me sorprèn és que l'afinitat que tenia Progemins en l'anterior equip de govern no li varen fer cas en cap de tots els anys que varen presentar aquesta legislació. I ara que, a més, la sentència encara s'ha ratificada i nosaltres hem instat com a Ajuntament, que crec que cosa que mai va fer l'anterior govern, que tenien aquesta etiqueta de progressista, hem instat a la Conselleria que faci la modificació d'un pont, perquè si no aquesta modificació d'un pont és impossible tenir accés, també és impossible tenir una servitud que no d'un lloc perquè hi ha un impediment per ambiental no tindria cap sentit. Jo sempre dic que el millor és poder arribar en els acords, però més de lo que ha fet aquest Ajuntament dins aquesta legislatura, que era instant el govern a que tirés endavant la modificació d'un pont en base a tots els comentaris de la darrera sentència, que era favorable a la propietat, i l'anterior equip de govern no va ser valent ni per fer això, tant se vols. I aquesta legislació pues, continua en la mateixa tònica, igual que totes les altres, i lògicament no se va estimar per l'anterior equip de govern i aquest equip de govern tampoc l'estimarà, perquè creiem que hi ha d'obres molt més necessaris altres temes que és propi això. L'altre és que a partir d'ara, pues, si se pot tornar a aplicar un conveni ja fora de l'estat d'alarma, que la Fundació Vida Silvestre se puguin entrar aquestes 20 persones, perquè augmentaran la fase 2 a 20 persones, hi havia un tema també d'educació ambiental al respecte, doncs no tornem a reactivar encara una altra vegada més les visites. Però, en fi, jo crec que de la plataforma havien d'haver aprofitat l'oportunitat, i les oportunitats passen, i aquesta l'havien tingut l'oportunitat, com dic, amb aquesta gran afinitat que tenien, tant a la govern de la comunitat autònoma, com a la Consell Insular, com a l'equip de govern de l'anterior equip de Pollença, perquè la mateixa gent de la plataforma també formava part d'un mateix ajuntament. Per tant, ara potser ho tindran una mica més complicat. No obstant, nosaltres no hem modificat res i sí que, com repeteix, crec que hem estat el més valent de tots a instar el govern de que això se fes i ni tant se qual va fer l'equip de govern de l'anterior legislatura.
Al·legacions en el pressupost n'han presentat tots els partits de l'oposició, especialment per reforçar aquestes ajudes, serveis socials, combatre la crisi generada per la Covid-19, tant Alternativa com Junts Avançam com Unides Podem. Acceptareu aquestes al·legacions?
Jo ja els hi vaig explicar a alguns que hi ha aportacions que són bones, que creiem que coses que se poden fer, però sempre el que hem dit és que un cas excepcional, el més important era tenir un pressupost aprovat per poder fer totes les modificacions en posterioritat, no fer-les abans. Jo ho vaig voler explicar en un portaveu de Junts Avançam, i que també està regidor de Hisenda i Valen, en Miquel Àngel, i ja li vaig dir que hi ha aportacions bones que s'acceptaran, moltes, però s'acceptaran en fase de modificació de pressupost, per un tema molt senzill. Quan tu, ara imagina't que l'any que ve tornem a la normalitat, que les coses se normalitzen. Tu quan, de partir del dia primer, prorrogues un pressupost que van en funció de lo que s'ha aprovat en el pressupost definitiu, no en el pressupost modificat. Jo potser va modificar el pressupost durant l'exercici 4 o 5 vegades quan prorrogues el definitiu. Ara imagineu que nosaltres enguany, per exemple, llevam la partida de cànon de costes, perquè no n'hi haurà, no? Però nosaltres hem de posar unes partides de neteja, de socorristes, de neteja de plages, perquè és una obligació nostra de posar boiatges i tal. Haurem de fer una modificació en funció de la situació actual. Ara l'any que ve, dia 1 de gener, no hi ha pressupost aprovats de l'exercici 2021 per part de l'Ajuntament. Què passarà? Que ens trobaríem, si ara llevàssim un cànon de costes, per dir una partida clara que en dic que enguany no s'emplearà, que l'any que ve ens trobaríem que no hi hauria cànon de costes. Ara imagineu que nosaltres l'any que ve t'envia el sistema i, com han dit, ja ocuparem nosaltres tota la gestió de costes. Què passarà? Que no teníem partida, no podíem pagar costes, per tant, tindríem un problema. Per tant, totes les modificacions que se fan, que se'n faran moltes, se faran damunt dels pressupostos aprovats. No vol dir que qualsevol petita cosa no s'accepti, però totes aquestes al·legacions que són benvingudes i que agraeix la feina feta, les estudiarem a fons perquè tot d'una que s'hagin publicat el pressupost ja farem una modificació pressupostària.
Quantes es du aprovació definitiva?
Se du final de mes, divendres hi ha la comissió informativa i divendres
a final d'aquest mes. Una de les peticions que de fet Unides Podem també fa és rebaixar preus de taxes, IBIs. De fet, això avui hem entrevistat en Miquel Cifra, president de l'Associació de Vivendes Vacacionals, i també demana aquesta petició a les institucions, a l'autonòmica, eliminar, reduir la cotassa i els ajuntaments. Ell feia la petició de que s'haurien de baixar imposts, confins, IBIs, que és una necessitat
bueno,
que tenen
ja nivells
particulars.
Ja els hem explicat que el que hem de fer és aplicar un poquet la normativa, perquè ningú ha fet res excepcional. Nosaltres bonificarem l'ocupació de via pública, suspendrem quan no hi hagi activitat, i tot això les empreses s'han d'espavilar i ho han de comunicar. Quan no hi ha activitat han de donar les baixes diàries temporals durant tot el que ha estat durant l'estat d'alarma. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'agravants que se poden aplicar. Per tant,
i per a particulars.
I per a particulars, doncs de moment, en aquest moment hi ha tota una sèrie de mesures que intentam tant des de l'àmbit social, però a nivell impositiu és impossible. No hi ha cap ajuntament que hagi baixat l'IBI, ni el trobaran, perquè no se pot, de moment no se pot. I el que nosaltres esperam és que ho ha dit la presidenta de la comunitat, ho ha dit el president de la Federació de Municipis, ho han dit tots els ajuntaments des de la FEDIP, que mos deixin que estar un remanent, perquè aquest remanent de tesoreria de 30 milions d'euros seran el que mos salvaran pollança, i el que mos preocupa és que no vengui l'Estat i el mos allafi. I a partir d'aquí nosaltres podem donar subvencions o podem presentar segons quin tipus de bonificacions. Però a nivell fiscal hi ha una sèrie de agravants que és molt més fàcil per les empreses, i així ja se fa, i n'hi ha uns altres que per a particulars pues, ja ho hem follat per després si s'haguessin de fer qualsevol tipus d'ajudes. Però de moment no tenim la base reguladora, perquè l'Estat ja l'ha de fer, per donar segons quin tipus de bonificació. Jo entenc que ho demanin, però també els saben que nosaltres hi fem feina, però que no és tan senzill.
També n'hem parlat amb en Miquel Cifra, però també hi ha oients que mos ho han dit, demaneu-li innovar-la ja aquests darrers dies. S'hauria de revisar la zonificació, repensar la declaració de nucli saturat a Pollença Poble i així poder donar més facilitat. Quina és la teva opinió? Bueno, ho has sol·licitat?
Nosaltres sempre ho hem dit i ho hem dit formalment, ja creiem que s'hauria de fer. Mira, ara jo tenc aquí davant un decret llei que va sortir publicat divendres de les mesures urgents de l'impuls de l'activitat econòmica i simplificació administrativa. Són 60 i pico de pàgines, o 70 de BOE, que vol dir que a nivell de fòlios són 200 fòlios, i ens hem anat mirant les coses que ens podien afectar a l'administració. Aquí surten aquestes possibles ajudes que podien treure a nivell de comerciants, que antes no se podien perquè era una competència impròpia, ara tingut el Covid sí que se podran. Aquí surten per a fer equipaments, per a fer les miniserieries. Hi ha una important part que és el turisme, que només s'ha xerrat del tema dels hotels, d'ampliació del 15% dels hotels, però nosaltres no anem per aquí. Jo crec que aquí, i s'ha dit d'una manera molt clara, la vivenda vacacional és un gran perjudicat amb aquest real decret, amb aquest decret llei. Per què? Però molt clar, nosaltres no té sentit que un municipi com ara, i ara segur que Lluïsa perfectament, que Pollença sigui un nucli saturat a la situació que estem, i no moll no. Jo crec que tot el poble, i segons quines restriccions en sol protegit, no té sentit que nosaltres volguem salvar un sol protegit i el volguem salvar amb altres històries. L'hem de salvar el turisme, que després això complementa l'agricultura, i que no se pugui fer turisme a les zones protegides. Ben fet en totes les conseqüències que tenen les restriccions i després també la protecció mediambiental. Jo crec que hi ha moltíssimes de situacions que ens impliquen que això s'ha de poder fer d'una millor manera. I aquest decret llei ens ajudarà, està molt, molt, molt controvertit, però ens ajudarà també a millorar un poquet aquest retorn a l'activitat econòmica que hi ha. Que pot haver estat criticat, sí, i està criticat per més per un partit d'esquerres o per segons quins organismes. Bueno, jo crec que aquí s'havia de a lo millor inclús entrat moltes coses més.
També te volia demanar, ja anava acabant, Tomeu, que Junts Avançam alerta de que la residència d'aquí de Sant Domingo quedarà sense direcció a partir de dia 31 de maig. Considera imprescindible que se mantingui una direcció qualificada en aquests moments de pandèmia. Vos exigeixen que doneu les passes per mantenir aquesta plaça de direcció fins que s'anomeni una nova persona. Quina és la situació de la direcció de la residència?
Ja, hi ha comunicats d'exigència, de ja sense estar enterat de la pel·lícula, la veritat és que me sorprèn. El més normal seria que el primer que hem de fer és demanar com està una cosa i després ja faran un comunicat. No, tot ja tenim les bases, ja tenim tot fet, ja s'havia comunicat feia 4 mesos aquest equipament d'aquest contracte. De fet, ells quan van entrar no van estar ni una setmana, o sigui, pim-pam, posat i llevat, i jo crec que no són ningú per donar lliçons amb aquest aspecte. Nosaltres hem tingut un procés de transició, el veritat ens ha llevat amb aquesta crisi, però això ja estava tot notificat, les bases ja estan signades, ja estan aprovades, i una qüestió de 15 dies, 3 setmanes, ja hi haurà tota una altra vegada, suposo que hi haurà candidats, la direcció una altra vegada en continuïtats. Per tant, no aquestes, en fi, jo crec que el primer que ha de fer l'oposició, n'hi ha que ho fan, n'hi ha que a vegades m'envien un WhatsApp, me demanen com està una cosa, que se'ls expliqui i tal, i n'hi ha que no, que opten per fer aquest populisme. I així surt el populisme. Primer haurien de mirar els que varen fer a la direcció de la residència quan varen entrar i com varen operar i com varen funcionar.
Molt bé, també ho deixam aquí. Crec que els oients no mos han fet arribar més preguntes. En principi t'esperam dijous o divendres. Demà recordant que tindrem Alejandra Valero, coordinadora del Centre de Salut. Amb ella també actualitzarem dades, recordant que el PAC està duent a terme aquest test a les persones que tenen aquests símptomes de la Covid-19. I gràcies, Tomeu.
Moltes gràcies a vosaltres.
Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença. Hey!